gall del monestir.
Passen 23 minuts de les 9 del matí. Això que senten és la tertúlia del gall del monestir i senten també per sota, sentien alguns dels convidats, convidades que s'acompanyen aquest dimecres, com sempre, amb els representants polítics, els dimecres de tertúlia de Ràdio Sant Cugat. Saludem tot seguit a la Cristina Parella de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És mica tan blanc.
El
representant. Perdoneu, eh? Sí. Que és que tinc una mica alta la sintonia. Sí. Perdoneu. Vale, ja està. Saludem ara el Francesc Carol d'Esquerra Republicana de Catalunya, a la Sandra Tirado del PSC, al Sergio Blázquez de Ciutadans.
Havia que comentar amb la Cristina que ja s'havia fet llarga i la pujada s'ha medit que és ben gran.
Ara ho comentem. I el Pau Sánchez de la CUP, disculpeu, perquè
bon dia.
He tingut ara un d'aquells lapsos que de tant em venen. Ja feia temps que no em passava, eh?
També és l'edat, no?
Però deu ser l'edat.
No, només la pujada.
Deu ser l'edat. La pujada de Sant Maria. I teníem patró de la ciutat, festivitat local, 3 de març, i el dia va acompanyar. Jo recordo, l'any passat, que si fixeu, em sembla que va fer molta calor, si no recordo malament, que de fet vam tenir algun ensurt durant el transcurs, amb dues intervencions en helicòpter l'any passat, i era, ahir fent memòria amb els companys que estaven allà desplaçats allà a l'ermita, vaig dir, mira com està canviant el clima, perquè normalment hem de dir que un 3 de març pot passar de tot. Sol, pluja, però pluja, fred o el que sigui. Neu. Però anem, allò que em va venir aquell flash de l'any passat. Van participar vostès al Sant Maria?
Però ahir feia un dia una mica lleig, no? Tu dius que era un bon dia, no?
Home, jo crec que va acompanyar.
No sé, jo crec que no era. Era una mica lleig.
Massa núvol.
Sí, massa núvol.
I és que com que no m'agrada el sol, doncs...
Sí, no va fer dia de quedar-se allà i la gent va marxar molt ràpidament ahir, ningú es va quedar... Normalment la gent s'estira més estona i es queda allà, però ahir la gent va marxar molt ràpid i a les 3 i mitja, 4 ja no quedava quasi ningú.
Sí. Francesc, Sandra, no sé si vau participar ahir a la diada...
No, ayer teníamos un evento de mujeres en el, con la presidenta del Congreso y desafortunadamente no... Però bueno, vi fotos, i sempre estamos al dia.
No, sí que vas participar, vam fer la caminada i com dèiem, doncs, l'edat pesa que una miqueta ja no és tan fàcil com quan eres petitet. Jo recordo haver-ho fet de petit amb carro i tot, i amb carro autèntic santcugatenc d'aquests de Cal Boldú. Però ja les coses passen i fora, però bueno, costa, costa.
Doncs sí, amb el tema de Sant Madí, sobretot hi ha aquest tipus de festes, no?, que fan poble. Jo sempre ho dic, que són de vegades les millors. Perduren, però sí que segurament es transformen, sobretot, jo no sé, les generacions més joves, els que hem anat unes quantes vegades a Madí, sí que recordem fa molt de temps de gent a més de la meva edat, que fins i tot el dia abans es quedaven a dormir, que bé, que són coses que es transformen i que intentem que entre tots perdurin.
Però jo quan pujava, quan baixava...
No sé si insisteix en la pujada.
No, la pujada no, ara la baixada venia, veia que hi havia bastanta gent jove, el que passa que no els agrada matinar.
Ja,
o sigui,
bueno...
allò d'esplorar els banderers i això, la plaça no hi havia, la plaça de la vila no hi havia gaire gent, però després sí, és cert que és un gota a gota i la gent al final va pujant, però no els agrada matinar gaire.
Per això deia que les coses que a mi es transformen abans, els joves, perdoneu-me, de tota la vida no s'anava a dormir i es fitxava aquell dia.
Això, el tema del parc, no?, de control del parc, la declaració de Collserola com a parc natural, doncs ja va ser una transformació, no? Jo sí que crec que hi va anar molt bé, amb les novetats que també van haver-hi, que trobo que molt encertades. I a més no vam tenir cap ensurt, com deies, perquè sí que recordo l'any passat quan just arribàvem a dalt, a la plaça, hi havia l'ambulància, una senyora que s'havia desmaiat, un atac de cor semblava, l'helicòpter... Vull dir que almenys ahir, almenys que jo sàpiga, no va haver cap ensurt.
No, res.
No sé, el Francesc potser ho pot dir millor, però no va haver cap ensurt. I la veritat és que l'ambient era festiu i maco, vull dir que això sí... El meu gust tampoc acompanyava gaire el temps, perquè després de la missa es va començar a girar com una mica d'aire i ben més tapadet, i a l'ombra pues, feia fresqueta, però és com has dit, hem tingut, jo el recordo de tots els colors, amb neu, que anàvem el dia abans a mirar com estava, que hi havia neu, amb un sol que t'ofegues, amb pluja que alguna vegada també s'ha hagut de suspendre, vull dir, però bueno, crec que és una tradició molt maca i crec que es va demostrar ahir que continua viva.
Doncs que perduri la fava. Nosaltres canviem radicalment de tema, tenim aquesta setmana la celebració del 8M, i arribem en un punt, en aquesta ocasió, en què el govern central ha presentat aquesta proposta de llei que s'ha debat al Congrés, que l'han anomenada la reforma del només sí és sí, i aquesta llei de la llibertat sexual, que és com es coneix, entra amb la introducció del consentiment que s'adapta al conveni d'Istanbul, que estableix que tota penetració sense consentiment és una violació i, per tant, aquest delicte deixa d'estar condicionat per si hi ha intimidació i violència, circumstàncies que passen a ser agreujants. També entre les novetats que apropa aquesta llei apareixen aquests nou delictes en la reforma del Codi Penal, com l'agressió sexual, l'assetjament sexual aguait, extorsió i l'engany pederasta, que també es consolidaran entre tot el que proposa aquesta reforma del Codi Penal, que, com deia, començarà a passar a ser debatuda en el Congrés. 8M, jo crec que arriben també en aquest any de portar unes quantes mobilitzacions, grans mobilitzacions els darrers anys en tot el territori, i m'agradaria saber una mica que féssim aquí en aquesta tertúlia una mica com veuen doncs, aquesta introducció, aquesta reforma que pretén fer el govern espanyol, i també doncs, com estan les coses a l'any 2020 en aquest sentit. Comencem per Junts per Sant Cugat, Cristina Pereira.
Bé, doncs, aviam, per una banda, com a dona, parlo sobretot, i jo crec que estarem d'acord, doncs, com han canviat les coses, no? No és suficient, i estem a, però crec que comencem a estar en un bon camí, en un bon camí en el sentit de que la societat ja no tolera el que abans era normal, aquesta situació com d'inferioritat de la dona, o que reflecteix encara en moltes realitats, com els sous, etc. Però sí que penso que si mirem enrere, el dia de la dona passava una mica com, ara em passaré, però diré quatre penjades que no sé què reivindiquen, a una situació doncs, de consciència social. Això per una banda. Després, en el tema de la reforma de la llei que dius, jo no me l'he mirada, vull dir que potser dic alguna imprecisió, per això ho dic, no voldria això, però en termes generals penso que ja era hora. Jo crec que la frase seria ja era hora, perquè hem viscut els episodis de les manades, etc., d'indignació social i d'indefensió total de la dona, en aquest cas de la víctima que ha sofert una agressió, i per tant benvinguda sigui tot el tema de reconeixement d'aquests delictes sexuals que afecten tant a la intimitat majoritàriament a dones i a menors, en el cas de la pederàstia que comentaves. Però sí que penso que estem en una situació que no hi ha pas enrere, i aquesta lluita per la igualtat, que al final el que es reivindica és la igualtat, que aparentment la tenim davant la llei, però a la pràctica és evident que no, perquè si no hi hauria totes aquestes reivindicacions i aquesta lluita, si deixeu-m'ho dir així. Per tant, benvingudes siguin.
Francesc Carol, d'Esquerra Republicana.
No, és el mateix que diu la Cristina, estem canviant moltíssim. De fet, hi ha coses que abans sorprenien i ara, en canvi, es coneix amb una cosa normal. Un fet com a la DAI, per exemple, el mateix equip de govern, a part de tenir una alcaldessa, doncs hi ha 8 dones i 5 homes. Això hauria sigut una miqueta la gran bandera que s'hauria pogut utilitzar, es considera una cosa normal, perquè al cap i a la fi no té que haver-hi cap tipus de diferència amb aquest tema. I que la dona ha agafat posicions de poder que abans no tenia i que calien. Això també implica el reestructurar la història, aquest procés que s'està donant ara de recuperar dones que han sigut ocultes durant molt de temps, dones científiques, per exemple, que els seus coneixements han sigut perduts només pel fet de ser dones. Jo sempre explico el cas anecdòtic. No va ser un home d'Urgent el que va descobrir la vacuna contra la verola. Va ser una dona 75 anys abans, i els seus estudis van ser copiats per ell. Per tant, coses com aquest tipus demostren que durant molt de temps coses que donaven per per certes, ara per sort ja no ho són. Respecte al fet de la reforma, molt benvinguda sigui. Quan jo estudiava dret, me'n recordo que el Codi Penal establia que calia, exacte, com dius molt bé, violència o calia sobretot que la dona fes estornesa, fes resistència. Si no hi havia resistència no hi havia violació. Per tant, això implicava doncs, que les dones havien de jugar el tipus intentant-se doncs, violentar contra l'agressor i que la passivitat en aquest cas podria ser solament per la por, no era motiu per dir que fos violació. Per tant, benvinguda aquesta reforma i que la violència sobre la violació sigui doncs, un agreujant i que només el sí és sí. La passivitat o el silenci no implica sí.
Sandra Tirado, comentava abans que ahir va tenir una reunió sobre
ayer,
aquest tema.
Ayer se hizo un coloquio en el Colegio de Abogados y participó la delegada de gobierno Teresa Cunillera, la presidenta del Congreso y varias mujeres pues muy, 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 muy potentes y que tienen mucho que ver en esta ley, ¿no? Y precisamente se hacía varias reflexiones. Sarda era el que hacía, presidía un poco la mesa. Y unas buenas y otras no tan buenas, evidentemente. Hay mucho que avanzar. Y en este caso yo quiero sentirme muy orgullosa de ser socialista, porque evidentemente los derechos sociales y en este sentido hemos avanzado muchísimo. Y para muestra es que es una de las primeras leyes. Por lo tanto, sí es verdad que para este nuevo gobierno, un poco extraño, es la primera vez que en España hay un gobierno de coalición. Era un tema importante que se dijo en campaña y se está haciendo. Por lo tanto, estamos como sociedad muy, muy contentos de tener esta respuesta y que no es fácil hablar sobre este debate, ¿no? También son dos partidos que tienen ideas diferentes, polémicas. Ahora hay que aprobarla, hay que seguir caminando con ella. Pero si nos acordamos hace 50 años, estábamos en la inopia, ¿no? Porque las leyes son hechas por hombres. Entonces nos ha costado muchísimo poder llegar a donde estamos. Falta mucho por caminar, pero el hecho de sí es sí es un paso súper importante que en realidad vamos tarde, porque esto debió hacerse hace mucho tiempo. Hay que seguir luchando. Es importantísimo que sigamos saliendo a la calle. Es importantísimo ver los ochos, las mujeres en la calle. Este movimiento que antes se habían cuatro en la plaza, ahora somos miles, hombres y mujeres, porque el feminismo es cuestión de hombres y de mujeres. Si los hombres no nos acompañan, es imposible tener una igualdad. También es importante que los partidos políticos, porque la gente dice, no me gusta la política, pero es que la política es todo. La política es desde aquel señor que está en un bar sentado diciendo no sirve para nada, que está siendo antipolítica, pero que al final es política, hasta los más retirados, ¿no?, de la política. Y es muy importante que los partidos sigan con este discurso, que no le demos cabida a la extrema derecha con estos discursos de que las mujeres tienen que ser femeninas, o sí, no hay un modelo de mujer, la mujer puede ser como quiera, y esto es importante que se siga diciendo. Es importante que se haga listas de igualdad. Es importante que las listas que vayan en los partidos sean listas cremallera, porque no se trata, antes era una cuota, ¿no? Yo me acuerdo hace 15 años que había la polémica, que ¿estás de acuerdo con la cuota? Pues
yo entré por cuota.
Exactamente, y aparte lo de la cuota era muy significativo, porque veías, era el 60-40 hace mucho tiempo, y veías arriba todos los hombres y abajo todas las mujeres. O sea, el avanzar en hacer listas cremallera y el poner gente válida, porque es válida, pero sí que es importante seguir trabajando, insisto, con la discriminación positiva.
Sergio Black, de Ciudadanos.
Sí, buenos días. No conozco exactamente la reforma de la ley, me refiero un poco a los entresijos, lo que antes sí que has comentado, pues me parece correcto, ¿no? Todo lo que sea profundizar en el Código Penal, en lo que es la protección de, en este caso, de las mujeres y especialmente de los menores, pues siempre lo vamos a apoyar. Y en este sentido, pues efectivamente sí es sí, ¿no? Evidentemente, pues qué podía pasar antes con una chica que a lo mejor salía por la noche y había bebido demasiado, etcétera, ¿no? Y no es consciente y se han producido ese tipo de animaladas que, por desgracia, hemos visto. En cuanto a... tenemos que seguir... Bueno, o sea, yo creo que... Intento ser positivo en este tema, ¿eh? Porque muchas veces, incluso aquí en esta misma tertulia, cuando han venido otras personas que dicen que un poco que a veces vamos para atrás, sobre todo cuando nos encontramos con las noticias, ¿no? Con las tristes noticias y las muertes de mujeres asesinadas, y da la sensación a veces de que no avanzamos. Pero yo quiero ser positivo. Yo creo que hemos avanzado mucho. ya teníamos unas leyes en el año 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, y otra desde el 2004 que intentaba proteger a las, mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, que las había hecho en su día el señor Zapatero, el Partido Socialista, o sea que ya teníamos por lo menos hecho. Y había un camino andado, pero bueno, yo creo que lo que estamos viviendo sobre todo es la resistencia de una parte de ese machismo que todavía queda, un poco no recalcitrante, hacia una transformación que al final se va a producir y que nos costará un poco, yo creo que nos costará seguramente una generación, pero que al final lo conseguiremos. Yo veo la botella medio llena y alguna vez también lo he dicho aquí, ¿no? Te encuentras con la paradoja de que países bastante avanzados o que incluso nos llevan una cierta ventaja, o que antes habían afrontado este tema, como pueden ser países escandinavos o Suecia, ¿no? Se ha dado un repunte de la violencia machista, ¿no? Yo creo que es un poco, digamos, esta pequeña batalla o gran batalla que todos estamos librando por la igualdad efectiva, pues costará un tiempo y, por desgracia, pues amaneceremos muchos días con tristes noticias que casi son diarias. Pero creo que esto, al final, bueno, pues esperemos, digamos, que se vaya calmando. Y desde aquí, pues, dar nuestro apoyo a todas las mujeres en todos los sentidos.
Pau Sánchez, de la CUP Procés Constituent.
Bueno, jo tampoc he pogut mirar aquesta llei i se m'escapa una mica el coneixement i potser la precisió de tal que puguem dir, però estem molt contents del que s'aprovi una llei com aquesta. No podem estar en contra, òbviament. Una llei que, a més, que defensa una cosa tan bàsica com és que la penetració sense consentiment és violació, crec que és una obvietat i que calia que fos considerada com a delicte, sí, una obvietat com aquesta, i que, bueno, que és una cosa que tots els partits hi estem d'acord, rarament, però bueno, crec que la defensa contra aquestes agressions és una necessitat i és un compromís que hem d'agafar tots els partits, i que una cosa com aquesta, que l'any passat va haver-hi 55 morts en tot l'estat, és una cosa que és una pandèmia realment, és una cosa que any a any provoca moltes morts i que està matant més que el coronavirus i que ha matat molt més que la ETA o que ha matat molt més que moltes altres coses, una cosa que tenim assumida i que no ens posem les mans al cap com si ho fem amb moltes altres coses. Molt contents en què s'aprovi aquesta llei i tot avenç de protecció cap a la igualtat i cap a això, pues, serà benvinguda.
Llanço una reflexió perquè Cugat Media durant aquests dies està fent un especial sobre el 8M, durant aquesta setmana, sobre el Dia Mundial de la Dona, i hem entrevistat diferents personalitats. Una de les entrevistades era la jugadora d'hoquei patins, la Maria Rosa Tamburini, que ens feia una reflexió, i nosaltres ho hem destacat així en titular, que deia, a mi... cito el que deia ella, diu, no suporta que moltes vegades a les entrevistes es veu que li pregunten de on són les seves filles en aquell moment i, en canvi, en concret a la seva parella, no li qüestionen mai. No? Sempre, i més una figura com ella, doncs, que ha tingut una trajectòria molt significativa, que quan va a qualsevol lloc i la típica pregunta de i on has deixat les filles, no? En canvi, això a la seva parella o en el seu entorn no li passa, no? Vull dir que encara, lògicament, tenim, mediàticament, segurament, doncs, tenim una sèrie de notícies que són les, potser les més terribles i capdals, però el dia a dia es reprodueixen encara una sèrie de micromasclismes o de judicis que això encara, doncs, costa per superar. Tornem de nou, comencem per la Cristina.
És que és una realitat, per això es continua lluitant, perquè la igualtat real no hi és. I per sort, això es posa a la llum a través dels mitjans de comunicació, destacant, doncs, cada vegada que hi ha una víctima de masclisme, quants anys havien passat sense que ni era notícia. És que estem parlant d'això, ni era notícia, i ahir precisament també sortia la diferència de sous entre homes i dones, que sembla que deien del 23% per mateix càrrec. Vull dir, la realitat de la no igualtat hi és, que s'ha avançat, evidentment, però hi és, i això afecta en el dia a dia i amb aquests comentaris, amb aquests micromasclismes. Evidentment, una dona encara representa, per sort cada vegada menys, també perquè ja ens hem cansat, de que has de ser la superwoman, perquè si tens fills, bé, jo ho puc dir, jo tinc tres filles, vaig entrar per quota política, per quota home-dona, sí. Molt bé, mira, va ser una manera d'entrar-hi, sí, però és així, vull dir que no cal que ens enganyem. Quan l'alcaldessa Mercè Conesa, que va ser la primera dona, la gran notícia és que era dona, i hi havia gent pel carrer que la parava d'aquí de tota la vida i li deia com tu faràs amb els fills. Vull dir que no cal que ens anem a no sé on. I jo, per exemple, reunions, la conciliació, jo tenia tres nenes, una recent nascuda, 2 anys i 4 anys, imagineu-vos com anava, i amagant les nenes i fent rocambolades i perquè m'ajudaven els meus pares, és que no me n'he d'amagar. En canvi, ara pots... Jo veig homes que porten fills a les reunions, i a la meva època això era, vamos, com podies ser dona i tenir un fill ja posat? Vull dir que sí que s'ha avançat, però la diferència, les meves filles no ho entenen, i ells ho trobaran, es trobaran aquests micromasclismes encara.
Francesc, Sandra...
Sí, bueno, el que comentava la Cristina, totalment d'acord, és a dir, han canviat moltíssim. Aquesta nou segle, doncs, ens ha portat molts canvis. L'alliberament femení, per suposat, en altres alliberaments, com l'alliberament LGTBI també, i per tant hi ha coses que abans era impensable veure, exacte, no? que portis, doncs, empenyis un carret, o ja no és només el carro, és a dir, que l'home porti el nano penjant, no? Amb aquest tipus de fossils que et permet fer-ho. I per tant, aquesta part, o que puguis demanar la baixa per paternitat, no només per maternitat, i que sigui una cosa que tinguis tants drets com en el cas de la maternitat. Per tant, estem avançant a subtregades, tal com deia molt bé el Sergio, doncs, països escandinaus, doncs, és veritat que ara sembla que hi ha un petit repunt de les violències de gènere que abans estava controlada, però avançant, a vegades dos passos cap endavant, un cap endarrere, però per sort avancem i esperem que arribi un moment, doncs, que la reivindicació del 8M, doncs, sigui més una cosa anecdòtica, de caràcter tradicional, que no pas una necessitat obligada per poder recordar que les dones deben tenir la mateixa posició que la resta.
S'han retirat al PSC.
Sí, mira, justo ayer que hablábamos con Meritxell Batet nos explicó una anécdota, ¿no? En el gobierno del presidente Zapatero fue el primer gobierno que hubo con paridad. Uh-huh. Y casualmente una estadística, que tal vez los sociólogos me digan que no sé, es una estadística nomás para analizar, entre ese gobierno paritario los hombres tenían 2,7 hijos y las mujeres que entraron en ese gobierno tenían 0,6. Por lo tanto, la pregunta es, ya no queremos paridad, sino ¿a qué precio tenemos que acceder a posiciones de poder, ¿no? ¿A qué tenemos que renunciar realmente las mujeres? ¿Por qué es tan difícil? Antes también la Teresa Conillera nos contó muchas anécdotas, ¿no? De cuando ella empezó en la política, que eran 4 en el Congreso, cómo se ha avanzado. Pero realmente el precio todavía sigue siendo muy alto. Y también dieron unas estadísticas los mozos, que hay un incremento brutal de las edades de las denuncias, ¿no? Empiezan ya con 17 a 25 años. Entonces quiere decir que estamos avanzando en la adquisición de derechos, evidentemente, pero estamos retrocediendo en cosas como, por ejemplo, la educación. Y es importantísimo, aparte de avanzar en la ley, avanzar también desde las escuelas y desde una reforma de la educación, como, por ejemplo, educar en las emociones, aquello que la gente se rasga las vestiduras, uh-huh, porque hay una religión católica en los colegios, porque hay una serie de ética. Oye, pues, ¿por qué no trabajamos en valores y en gestión de las emociones como hay muchos países que lo están haciendo? O sea, no puede ser que un chico de 17 años le parezca normal darle un bofetón a su novia. ¿En dónde estamos ahora? Hace 50 años tú veías una pareja en la calle y era, es cosa de ellos, y el marido podía pegarlo, tú escuchabas chillando la de cuarto y era como, es la intimidad. Era como mala educación intervenir, era, no, la intimidad. Hoy en día esto es impensable, no lo comemos si pasa esto, ¿no? Pero aún así, por debajo, no hemos profundizado en lo importante que es la educación. Los niños desde pequeños no se les educan valores de igualdad. Y esto es un avance en una parte legislativo, pero un retroceso social en este sentido, ¿no? Y hay que seguir trabajando, por supuesto, y no podemos dejar nada, ni un ápice de dejadez las mujeres, y sobre todo estar unidas.
Sergio Blázquez.
Sí, de acuerdo en casi todo, menos lo último que ha dicho ahora la señora Tirado, que la verdad es que no estoy de acuerdo, ahora le intentaré responder. Bueno, la verdad es que vivimos un periodo un poco difícil, ¿no? Porque yo recuerdo a mi abuelo, recuerdo a mi padre, me recuerdo a mí con 18 años, y hemos tenido que cambiar muchísimo todos, y muy poco espacio de tiempo, ¿no? Y seguramente en un siglo se ha avanzado, por suerte, pues se ha avanzado más, seguramente, más que en muchísimos siglos, o incluso diría en miles de años, ¿no? Por lo menos esta forma atropellada de evolucionar, pues a veces da este tipo de incoherencias, ¿no? O de sensación un poco de que nunca sabes dónde estás, ¿no? Pero evidentemente, soy optimista, hemos mejorado muchísimo. Yo, por ejemplo, creo que también he evolucionado como persona desde cuando tenía 18 años. Yo creo que determinados estereotipos, pues por suerte los hemos superado, y hay que felicitar a aquellas personas un poco que han abanderado pues este proceso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues cuando la señora Tamborini o la señora Conesa, que también lo decía, yo lo recuerdo, ¿no? ¿Cómo tú fas a malos fills? Porque tal y cual, pues también se lo preguntarán, o todavía creo que se lo preguntan alguna vez, ¿no? A Inés Arrimadas, que está embarazada, pues el día de mañana se lo preguntarán, o a Soraya, de Santa María, etcétera, ¿no? Digamos que da un poco la pregunta reiterativa, y también, digamos, esa imagen que todavía se tenía un poco de que el hombre que estaba en casa cuidando de los hijos poco menos que era un vago, ¿no? Eso es, digamos, el otro la otra cara de la moneda. En lo único que no estoy de acuerdo es en, yo creo que la educación sí que estamos progresando y lo estamos haciendo de forma adecuada, incluso escuelas que pueden ser católicas o que son concertadas, etcétera, yo creo que sí que se educa. Yo lo he notado mucho, el cambio, ¿no? Que yo en mi época, digamos,
digo, las estadísticas reflejan que ayer lo comentaba el director de los Mossos, ¿no? Que las estadísticas reflejan un incremento de la edad de los jóvenes en el maltrato. Quiere decir,
bueno,
que aunque se trabaje,
seguramente,
lo que quería decir es que falta.
Pero
más.
Seguramente, digamos, el tema de los jóvenes o de los valores que tienen o de lo que pueden llegar a ver en medios de comunicación, ahora tipo YouTube, etcétera, creo que sería otro debate. Pero yo creo, lo digo más que nada por romper una lanza en favor de todos los profesionales que trabajan en las escuelas y que ahora trabajan muchísimo los valores y lo que son las emociones. Yo cuando he ido a las típicas tutorías, en este caso, digamos, con mis hijos, una de las grandes diferencias respecto a mi época es que cuando hace 30 años o 35, poco menos, digamos, que va bien en matemáticas, va mal en catalán o en castellano, lo que sea, poco más, ¿no? Ahora, en cambio, digamos, el 90% del tiempo lo dedicas hablando un poco de cómo se siente tu hijo, de las emociones, etcétera, ¿no? Porque al final lo que, seguramente, si al final el niño se siente cómodo, integrado, etcétera, los resultados vendrán después, ¿no? Y tendrá una buena actitud. Por lo tanto, yo quiero romper una lanza en favor de esos profesionales que están haciendo ese trabajo, y el tema de la juventud o porque determinados comportamientos se están dando, ¿no? Pero esto sí es lo mismo, Sandra, que el, por ejemplo, que el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol, que cada vez a veces es más prematuro entre los jóvenes, etcétera. Pero es un debate que tiene muchas aristas.
Pau Sánchez de la CUP, no sé si vol afegir alguna cosa.
Bueno, no hi ha gaire més a afegir. Les frases aquestes de la Tamborini és el dia a dia, i no haurien d'existir aquestes frases, i avui en dia ens sorprenen, però ha sigut la normalitat durant molts anys i cal lluitar per combatre-ho.
Cristina Paera,
sí, jo sí que estic d'acord amb el que ha dit la Sandra,
Per fi, dia.
Avui per tu, ho he d'estar, exacte. Però sí que crec que és important el que ha dit de l'educació. Si volem transformar, un dels elements claus per transformar una societat és l'educació. Evidentment que les escoles també han canviat, i això no vol... Jo no he entès que la Sandra ataqués el professorat, ni molt menys, només faltaria. Però sí que potser caldria... doncs fer-ho com en plan curricular, no? Tenir una assignatura que ajudés aquesta transformació en general, no només en tema d'igualtat de dona, sinó en valors, etc. O treballar-ho, ara es treballa de manera molt diferent a les escoles, a través d'un crèdit de síntesi o de treball cooperatiu, col·laboratiu que fan. No de posar l'assignatura vamos a ser todos iguales, no em malinterpreteu. Jo no sóc qui he de dir com s'hauria de fer això, però sí que penso que evidentment a l'educació dels infants, per evitar aquestes estadístiques que no sabem ben bé per què i es donen aquests brots a països escandinaus, s'ha d'analitzar per què, hi ha joves que, o més adolescents que, tot i amb l'entorn que ells estan visquent, es produeixen aquestes situacions, no sé, potser seria una eina, i per això estic d'acord amb la Sandra. I sí que volia fer un esment important, i que crec que la majoria de jornades i de setmana i d'activitats que s'organitzen a nivell de, del dia 8 de març, per exemple també a l'Ajuntament de Sant Cugat, és la importància dels referents. Que sembla que no, però que les nenes tinguin referents de dones en tots els camps, no només el científic, perquè no totes seran científiques, però que és molt important, han estat amagades, no només en el camp científic, però aquestes jornades donen veu a dones on altres nenes es poden emmirallar i poden veure que tu també pots, i estalviar-se aquest camí, perquè jo que he assistit a moltes xerrades d'aquestes, cada dona explica sangre, sudor i llàgrimes que li ha arribat, que li ha costat arribar a on està i se n'ha sortit. Potser a través d'aquests referents ens estalviem una miqueta aquest camí dur que moltes dones que encara expliquen una mica com anècdota i com se n'han sortit per arribar a aquestes posicions, i que les nenes tinguin referents, crec que és molt important.
Que quería decir una cosa, que es también, digamos, abrir un poco el melón sobre los medios de comunicación. O sea, muchas veces hablamos de la educación, ¿no? Y hablamos de los padres, hablamos de los colegios, etcétera, pero ¿qué pasa con esos jóvenes que lo que reciben son muchas veces inputs de medios de comunicación, donde hay una hipersexualización, donde hay unos roles todavía de macho alfa contra mujer objeto, y que, digamos, sabemos que tienen una audiencia importante, considerable, y que ahí está, y muchas veces, bueno, pues son horas al final que también, digamos, forman, digamos, determinados estereotipos que al final, digamos, se terminan eternizando, ¿no? Esto también sería un debate, un
Sergio,
debate interesante. ¿Eh?
No sé si voleu fer alguna aportació més, Sandra, bueno, Francesc...
Crec que és aquest tema també que traiem, no?, dels micromasclismes, no?, que a vegades hi ha coses que el mateix llenguatge t'hi porta a utilitzar. I ja no dic la hiperús del tots-totes, diputats-diputats, això, és més enllà d'això, ¿vale? I el fet de la manca de visualització. Jo deia el tema de les científiques, perquè, per exemple, l'índex de dones en carreres científiques és molt baix respecte a les carreres de lletres. Sembla que les lletres siguin més fàcils i les ciències siguin més difícils, i per tant les dones hi puguin accedir. La qual cosa, com a persona que ha estudiat lletres, també no està d'acord, perquè les lletres són igual de difícils que les de ciències, o igual de fàcils que les de ciències. Per tant, hem d'intentar, doncs, treure que buscar una miqueta aquesta fase de buscar jaciments, de masclismes que encara no hem obert, de coses que donem encara per suposades i que en el fons el comporten és una desigualtat i un llenguatge i un comportament discriminatori.
Doncs estem a punt d'arribar a les 10 del matí. Jo avui no mossegaré la llengua, a fer una mica més de tertúlia, si m'ho permeten, però per tot el tema que recollim, i ja cobríem el meló també dels mitjans de comunicació, que lògicament sí, crec que els mitjans no són només una font d'entreteniment o d'informació, sinó que també tenim una funció social que jo crec que també hem de potenciar i hem de millorar molt. Hem de millorar molt en tots els àmbits. Però també, en el moment en què hi ha tanta diversitat de mitjans, d'ofertes, d'entreteniments, segurament tots ens imaginem el Sergio en què es referia, quin tipus de programes, es cosifica o es fa un... en aquest cas un tractament segurament...
Bueno, crec que se'ls cosifica els dos,
Sí, 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 però sobretot amb el tema... No deixa de ser també una part de l'educació.
Sí, sí, és veritat.
I en aquest sentit també hi ha d'haver uns referents a casa segurs, uns referents que determinin...
Que no es veu.
Que recomanin que es pot veure, que no es pugui veure, perquè... I vull dir que també hi ha aquesta corresponsabilitat.
Sí.
I més en un moment en què en certs territoris de l'estat espanyol es reclamava, doncs, en aquest cas, perdoneu-me, em trec els auriculars perquè avui hi ha un problema, per això hem començat la tertúlia, amb problemes perquè em sento doble, i aleshores estic lluitant contra mi mateix, i per això abans he tingut aquest lapsus. Simplement, en territoris, doncs, dèiem abans de reclamar la figura dels... en aquest cas dels professors, de situar-la segurament en una responsabilitat que segurament al llarg de la vida dels nostres infants és clau, en un moment en què també es posa, per exemple, amb el tema del PIN parental, que és un debat molt, molt ampli, però precisament s'estan anul·lant de vegades xerrades que no van d'educació sexual, sinó precisament d'aquestes coses. Per tant, jo llanço això amb aquesta tribuna que m'he obert jo mateix d'una reflexió seriosa i transversal de tots i totes les que precisament en aquest moment d'educació i de maduresa dels nostres infants, tots, jo crec que s'ha de baixar una mica els discursos i plantar-se, i què estem fent entre tots, eh?
Sí, és que és de tots, eh? És transversal, eh? No és... Començant pels pares, eh? Que evidentment és qui té la màxima responsabilitat sobre els fills, però ha d'acompanyar a l'entorn escolar, als mitjans de comunicació, sí. La llei, perquè, o sigui, tot, tot. No és, si només ho fa un, no ens en sortirem.
Doncs ho hem de deixar aquí. Agraïts com sempre que ens hagin acompanyat la Cristina Pereira de Junts per Sant Cugat, el Francesc Carol d'Esquerra Republicana Més, la Sana Tiado del PSC, el Sergio Blaquet de Ciutadans i el Pau Sánchez de la CUP Procés Constituent. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Nosaltres tornem dimecres que ve més tertulia política.